ponent següent, és una cosa una mica estranya, no ella, si no sé què sigui aquí, perquè, l'acabo de conèixer. O sigui, que us explico una mica com va, amb un germà i el que és aquí, que és l'editor del Fes les preguntes sobre Cristòfol Colom, que és de dir, la veritat, és mentida, perquè totes les preguntes no es van fer sobre Cristòfol Colom, perquè no se sap per què s'ha enterrat. Aleshores, el que sí que l'editor d'aquest llibre prepara per primera vegada en la història catalana un llibre que són Els viatges de Cristòfol Colom, traduït al català, que m'imagino que en pocs dies estarà a la venda, o sigui, allò de los viajes y descubrimientos, i ara quan s'hi cal en Cristóbal Colón ja podem dir Cristóbal Colón va dir, i dir-ho en català el que va dir, el que va escriure, i la responsable de fer la traducció del catanyol dels textos d'en Colón al català és la Diana Duran, que per cert no sé si saps, el Duran també està en Amèrica, remenant les figueres, i un còdex Duran, un còdex Duran molt important per comprendre la història de Mèxic. Aquell que seu tan cortès amb les naus i amb les banderes catalanes, un còdex fet d'un religiós que es deia Duran, en un estrany i els llocs de la família. No? Aquest que tots els recuperen el fil. Amb la Diana hem aconseguit que ens parli d'algunes curiositats i que li hem cridat l'atenció mentre ella feia la traducció, que s'adona que en el llenguatge d'en Colom aquelles construccions es poden ser perfectament catalanes, si és que no ho són definitivament, i avui ens ho explicarà. Per tant, us deixo amb la Diana Duran, traductora, entrarà a la història com la primera restauradora de la llengua d'en Cristòfol Colom en les carreres del seu viatge.
Sí? Bueno, això d'entrar a la història és una mica fort. A veure, en principi, tot el que jo... tot el que diré a continuació és només fruit de l'observació a través del procés de traducció. És a dir, jo no soc filòloga, val? I no tinc cap mena de rigor científic quan estic dient que això podria ser o podria sonar català. D'acord? És a dir, és simplement jo amb l'original llegint-ho i dient, home, això no sona gaire, o pot arribar a sonar català, d'acord? Però no és un estudi filològic rigorós, d'acord? M'han convidat a dir això perquè molt sovint s'han fet servir aquests catalanismes o aquestes expressions que podrien tenir una sintaxi més aviat catalana per demostrar, per donar més proves que Colom era català, no? Anem a veure quines he trobat. Clar, el problema per això és que estem parlant de dues llengües, el català i el castellà, que són dues llengües molt properes. Són dues llengües molt properes avui i són dues llengües molt properes, eren dues llengües molt properes al segle 1592. Aleshores, clar, és molt difícil dir no, realment això era un catalanisme i assegurar que potser no es digués en el castellà d'aquella època. És a dir, podria ser que a nosaltres avui no en soni castellà, però que en aquella època fos una expressió corrent en castellà. Això s'hauria d'estudiar més profundament. Mas, sobretot ho dic perquè moltes d'aquestes casos que ara us diré apareixen a diccionaris, castellans. Clar, llavors, tu dius, això és una català, però es troba al diccionari de la Real Acadèmia. Aleshores, quan va entrar en el diccionari de la Real Acadèmia després, abans, clar, és curiós, us explicaré les que he trobat primer, que les he trobat documentades en castellà, al diccionari de la Real Acadèmia, val? En primer lloc tenim el verb tornar, d'acord? Que existeix al diccionari castellà com a sinònim de volver, però que a mi al principi em sonava molt català en expressions com, per exemple, determinó de tornar a enviar a la població, no? Tornar, a mi em sonava molt català. O estan a punt de ser tornar locos, els finis. Bé, tornar. Existeix en el diccionari, tot i que diu que és poc usual. Bé, què més trobem al diccionari castellà? Una expressió, hi ha un moment que diu tot aquello, està parlant de quan l'almirall parla amb els indis, i diu tot aquello entendia l'almirante con pena. I no es refereix a que ho entengui amb tristesa, sinó que ho entén amb penes i treball, no? I clar, tu busques, evidentment, penes, surt al diccionari i surt a dures penes, entendre una cosa a dures penes, però no l'expressió com pena, que a mi em sona amb penes i treball. Bé, ho deixo aquí. Després surt també l'expressió a vísperes. No es refereix al dia anterior, sinó que es refereix al vespre. Aquesta part del dia que diguem que no és, no té un nom específic en castellà i que és vespre, no? I tu busques vísperes i existeix, surt al diccionari de la Real Academia, concretament diu una de les divisions del dia entre els antigos romanos, que correspondia al crepúsculo de la tarde. Estupendo, eh? I sí, una de les antigues divisions romanes. Per tant, existeix a la llengua castellana, però a mi em sona directament de vespre, al vespre. Més. Hi ha un moment que arriba a una illa i és l'època de Carnestolendas. Carnestolendas, busques el diccionari i existeix, si no és de carnaval. Però és Carnestoltes, és dir, no? Jo ho veig com molt Carnestoltes. Després trobem el verb escalentar, per a que el sol es caliente. Escalfar. És que, però busques el diccionari i surt escalentar, sinònimo de calentar. Uso antiguo, ta 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 ta. Bé? Després, l'expressió de grado. No solo hacen de grado lo que se les pide. De grado. No? O a mi grado, perquè si se n'és a descobrir quan ell no hi fos, no seria de mi grado. No? I això en castellà hi és, existeix de grado, però no a mi grado. Al meu grado. I per últim també hi ha un altre que surt al diccionari que està parlant d'uns indis que porten unes rogues, etc. I diu que lo hacen por el sol, que no les haga tanto mal. Clar, evidentment mal existeix en castellà, és com a sinònim de dany o ofensa, no? Però que no els faci tan mal. A mi em sonava també força català. Però bé, aquest potser és més probable en castellà. Anem a veure si jo n'he trobat el cap diccionari en castellà, que pot ser que no els hagi trobat, no vol dir que no hi sigui, no? Jo no els he trobat. Ja us he dit que jo no soc filòloga, per tant, no, jo no els he trobat i a mi em sonen força catalans. Comencem perquè els que veig jo, molt probables, eh? Trobem al llarg de tots els viatges, moltes vegades, expressions com fuesen dos o tres leguas dentro en la tierra, sin haber entrado dentro en la tierra. Terra endins, no? Terra endins. Dentro en la tierra, què vol dir en castellà? Dentro, que feien un forat? No sé, terra endins. Després està parlant que els indis els intercanviaven or per potser coses de vidre, etc. No? I deien, intercanviaven no sé què, per coses de no nada. Coses de no nada. I llavors diu que según imaginava l'almirante que lo hacían por no nada. Per no res. No? Després, molt sovint s'utilitza en comparacions l'expressió muy más. Muy más hermoso, muy más claramente, muy más atrevido, muy más presto. I jo no he trobat enlloc que muy más, que muy es pugui tenir en una comparació, és a dir, automàticament canvia mucho. No? I a mi em sona això directament de molt més. Oi? Potser sí que es podria haver la comparació muy más en el 1400, no ho sé, jo no ho he trobat. Després parla de que ja, sembla que ja quan estan tornant del primer viatge tenen un temporal bestial que s'encomanen a tots els sants i tots els déus per poder arribar i llavors diu que els vientos i no sé què levantaven la caravela en los aires. Pot voler dir, evidentment, que l'aixecaven en els aires, no? Però a mi em sona un en l'aire, l'aixecaven en l'aire, a mi em sona. Després trobem està parlant que comencen a caure tots malalts i diu perquè vemos que a todos arreo se extiende, perdó, a todos arreo. Arreo sí que existeix al diccionari, però diu que es dirigeix en català d'arreu. No, jo aquí veig bastant clar que diu a tot arreu, no a todos arreo, a tot arreu. La malaltia s'estén a tot arreu. Què més? És divertit, la veritat és que és divertit. Diu, anombraron por su nombre más de ciento, quan van posant noms als caps i als gols que van veient, i diu, i anombraron. El verb anombrar no existeix, almenys jo no l'he trobat, és nombrar directament. Anombrar, anomenar, oi? No ho sé. Després hi ha un cas curiós, perquè hi ha una illa que posa en l'illa de la Tortuga, d'acord? I llavors hi ha un moment que estan parlant de que van des del Cabo de Cinquín, que és un cap, d'acord? I llavors s'entén fins al cap de la Tortuga. Però en castellà no diu hasta el Cabo de la Tortuga, diu hasta la cabeza de la Tortuga. O sigui, jo penso que vaig trobar la cabeça i vaig pensar, perquè ells fumen una cabeça, no? I clar, no ho entenia. Pensava, realment l'illa deu tenir forma de tortuga i es refereix al cap. Però després penso, home, també pot ser com que te la digués al cap de la tortuga i com que era d'on ella mal, em diu, això deu ser la cabeça i fum-li la cabeça, no? O sigui, no, jo no ho entenc aquí què hi feia la cabeça, sincerament. Però bé. També hi ha un moment que parla d'un tal Pedro Margarit i diu mossèn Pedro Margarit. Mossèn només n'hi havia la reina de Catalunya d'Aragó, per tant, això ja no sé si és massa llengua o és més ja una qüestió de que aquests personatges només existien si eren d'origen català o aragonès, no? Però bé, en el text surt mossèn, la paraula mossèn, mossèn, que no existeix. La busca del diccionari diu dice lo que será a los clérigos en el antiguo reino de Aragón. Una prova més. Després hi ha tres casos que són curiosos perquè són coses puntuals, així com les que us acabo de dir més aviat al llarg de l'obra que va apareixent. Aquests són casos puntuals i a mi, no sé, em fan pensar que, com si se'ls hagués colat, que s'haguessin descuidat de canviar certes coses, oi? Perquè ja, bueno, quan fan descripcions dels indis, etc., i sempre parla de la nariz. La nariz per aquí, la nariz per allà. Però hi ha dues ocasions, he trobat dos en dos dies, que diuen el nariz. Clar, si després, si en totes les altres diuen la nariz, per què aquí diuen el nariz? A mi no em quadra. Si realment era pel nas, no sé. Jo vaig buscar el Coromines i el Coromines deia que només l'havia trobat en masculí en una ocasió. És a dir, perquè jo vaig pensar, igual podria estudiar com el mar i la mar, no? Que poden tenir els dos gèneres, però el Coromines diu que no, que en principi en masculí només ho ha trobat en una ocasió i molt marginal, diguem. Bé, queda aquí la nariz. Després, al llarg de tota l'obra, quan parla de noms propis, en cap moment utilitza, en general, les cicles. D'acord? En cap moment diu el Juan de no sé què. D'acord? Excepte en dues ocasions. Clar, llavors si no ho fa mai i ho fa en dues ocasions, per què ho fan aquestes dues ocasions? Utilitzar l'article davant dels noms propis de persones és una cosa que en principi mai ha estat freqüent en castellà. És a dir, sí que es pot fer, si tu busques les normatives castellanes, es pot fer, doncs, per exemple, quan es tracta d'un ús despectiu, o quan es parla d'artistes, o molt divertit, quan es parla d'apellidos de mujeres célebres.
Por Argentina. El Pedro, el Juan...
Sí, val.
La Milde.
Això també podria ser influència catalana.
Sí, no, ho és.
Ho és, directament. Podria ser, no? Però clar, el que estranya en els textos és que només surten dues ocasions. Quan parla de el Martín Alonso i el Villacorta. Clar, perquè no ho ha dit a les altres. Si es feia servir, perquè no ho diu a les mil altres vegades que parla de noms de persona, oi? No ho sé. Després també en el segon viatge, que és unes cartes que envia el rei, i els reis van contestant dient que ordenaran a un tal Juan de Fonseca que vagi fent tot el que l'almirall els demana. I sempre és Juan de Fonseca, J-U-A-N, d'acord? Menys al final que Juan es converteix en Joan, J-O-H-A-N, una mig barreja de català i llatí, no? J-O-H-N, H-A-N, Joan, eh? Per què? Si al llarg de tota la resta de text apareix com a Juan, amb U, i al final així, és estrany. Bé, i per últim, un altre grup d'exemples que he trobat són els potser els més dubtosos, els més difícils d'argumentar que són en catalans, potser perquè ja no és una qüestió tan lèxica, sinó més aviat d'expressió, més aviat sintàctica. Hi ha un moment que està fent unes comparacions amb unes illes i diu que aquesta isla era més pequeña que no la de Samoet, que no la de Samoet. A mi aquest no em sona força català. És més petita que no pas, fins i tot, l'altra. No sé si és corrent en castellà, o ho era en el seu moment. No ho sé. A mi em sona força català. Després hi ha un altre moment que parla i diu «Y llegamos a ella todos tres navíos». Todos tres navíos, tots tres vaixells, no? Todos tres, en castellà es diu? No ho sé. Més, diu, això aquí com a traductora va ser un repte, aquesta frase, perquè fixeu-vos, diu, hi ha una frase que diu, creia que hi havia islas a l'est hasta el derecho de donde las comenzó a hallar. Repito, perquè és complicat. Creia que hi havia islas a l'est hasta el derecho de donde las comenzó a hallar. Què vol dir aquí? No? Fins de dret d'on les va començar a trobar, no? Només que sentit aquesta frase si vol dir això, oi? Perquè si no, què vol dir hasta el derecho de donde las comenzó a hallar? No ho sé. Després, un parell més i acabo, ha sortit diverses vegades també, en alguns, ja ho ha dit això, que diu somos bien ciertos o soy bien cierto. No sé si és, si és gaire castellà de l'època que diguéssim soy bien cierto que, somos bien ciertos que, i sí que és més d'influència potser catalana, no? Som ben certs, som ben segurs, és més propi aquest ús del ser en català, diria jo. I per últim també hi ha una cosa que m'ha cridat força l'atenció, que és que quan ha de posar un exemple, peces com aquest, per exemple, etc., que siguin, no diu peces como bla bla bla, diu peces como son las no sé què, las no sé quants. Aquest como son a mi també em sona força catalana, eh? Animals com són les vaques i els bous, no? Aquest como son, amb aquest son, per introduir unes comparacions, a mi no em sona gaire castellà. Tornem-hi, podria ser català i castellà sent llengües tan properes i tan semblants i que han tingut una evolució tan paral·lela que s'han influït tant les unes amb les altres, podria ser que fos castellà de l'època, perquè no, podria ser, però clar, s'ha de demostrar, s'ha de fer un estudi, s'ha de fer, si es vol fer seriosament, doncs s'ha de fer, i s'ha d'arribar a la conclusió de si totes aquestes coses que jo us he presentat realment són catalanismes o hi existien en el seu moment. Si no es fa aquest estudi i es queda amb, no, és que la traductora va dir, tenim el perill de que, clar, és molt fàcil de rebatre-ho això, és molt fàcil de dir, és que he trobat un diccionari que entra això, que pot ser que el diccionari s'hagi fet fa 10 anys i això llavors no té cap validesa, no? Però clar, si no fem aquest, si no fa algú que tingui coneixements per fer-ho un estudi, i basem la idea que Colom era català només o en part amb aquests catalanismes, és molt perillós perquè és molt fàcil de rebatre, perquè amb les llengües és una mica com el futbol, que tothom no es veu capaç d'opinar, no? I diu això és així perquè no sé què, no, hi ha d'haver algun, clar, avui hauria sortit, però clar, cal un estudi rigorós i científic i que arribi a poder demostrar que jo el que aquí m'ha semblat o he suposat, doncs és veritat i no és una inventada de la traductora. Ja està, moltes gràcies.
Bé, si acte seguit, diria que una cosa que potser que cal apuntar en la conferència de l'Ariadna Durán és que molt sovint també trobem aquestes expressions en d'altres autors castellans i diuen, veus, això és castellà perquè surt a la Celestina o perquè surt a Don Quijote, o perquè ja ho diu Santa Teresa, sense pensar també que molt segurament aquestes obres que ens han pervingut d'aquests autors són traduccions del català, no? Aleshores, també s'ha d'anar en compte, i ella ja ho ha puntualitzat molt bé, hem d'anar en compte i cal un estudi rigorós, i jo aquí encoratjo, si hi ha alguns filòlegs o doctors en filologia, doncs també a tirar endavant aquest estudi, perquè segur que en traurem sorpreses molt interessants.